Són les 3.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 4, aquesta segona hora del Catalunya migdia. Durant la primera us hem explicat que Ucraïna ha atacat per primera vegada Rússia amb míssils de llarg abast fabricats pels Estats Units. Washington hi va donar llum verda diumenge a la tarda i Kiev ho ha fet efectiu avui, coincidint amb els 1.000 dies de la invasió russa a gran escala contra el seu país, contra Ucraïna. Precisament quan Vladimir Putin havia fet públic un canvi en la doctrina militar de Rússia que amplia els supòsits per poder prémer el botó nuclear. Aquesta reforma permet, per exemple, que Moscou respongui amb armes atòmiques a un atac amb armes convencionals. De seguida ho analitzem en detall amb la investigadora sènior del CIDOB, Carme Claudin. Això el dia en què el govern aprova un pla específic per erradicar les violències masclistes amb 32 mesures noves. Entre altres, la creació de 4 serveis d'intervenció especialitzada amb atenció a les 24 hores al dia i la creació d'una comissaria de la dona. I també us hem explicat que Giselle Pelicot, la víctima de desenes de violacions a mans d'homes que el seu marit reclutava per internet, ha declarat avui per últim cop davant del tribunal que jutja el seu marit. S'ha encarat amb els 51 homes que seuen al banc dels acusats, entre ells el seu exmarit, com deia, i els ha deixat clar que aquest és el judici, ha dit, de la covardia. A la societat li han demanat que canviï la mirada sobre la violació. Què més podem destacar a aquesta hora, però, Sara Riera?
Doncs que hi ha hagut una operació policial al Brasil contra una organització criminal que havia planejat un cop d'estat i l'assassinat de Lula da Silva just després de la seva victòria electoral del 2022. 4 dels detinguts són militars brasilers que estaven desplegats just a la cimera del G20 que s'està fent aquests dies a Rio de Janeiro. Segons la policia federal, es volia aprofitar la salut fràgil del guanyador de les presidencials i les seves visites habituals a l'hospital per enverinar-lo. El cop d'estat també incloia l'assassinat de dues persones més, com són l'actual vicepresident i un jutge del Tribunal Suprem. Concretament, l'home, que avui en dia s'ocupa del procés que investiga l'assalt multitudinari, ho recordareu, del 8 de gener del 2023 als tres poders de Brasília. És aquella acció fallida contra les seus dels poders executiu, legislatiu i judicial que van protagonitzar seguidors de Jair Bolsonaro, que va perdre aquelles eleccions. La investigació de la policia indica ara que l'operació amb què es volia matar a Lula es volia dur a terme un mes i mig després d'aquells comicis. Eren militars, com diem, formats per les Forces Especials de Seguretat i amb grans coneixements tècnico-militars. L'operació portava el nom de Punyal Verd i Groc, en referència als colors de la bandera del Brasil. Els detinguts podrien ara acabar sent jutjats pels delictes d'abolició violenta de l'Estat Democràtic de Dret, cop d'estat i també, com dèiem, organització criminal. I en relació amb casa nostra, l'excap d'Afers Interns de la Policia Espanyola, Marcelino Martín Blas, ha tornat a assegurar que l'Operació Catalunya existia i ha acusat els seus integrants de moure's per interessos econòmics i no pas per defensar Espanya. Ho ha dit en una nova compareixença que s'ha fet a la Comissió d'Investigació del Congrés.
Estos actúan más por la tela que por la bandera. Unos por declarar cobran. El otro dice que le tienen que pagar. El otro tal. Y que aquí todo esto de por España y por todo, yo no lo veo. Yo veo, pues eso, una chorizada.
En aquesta comissió s'ha situat l'origen de l'Operació Catalunya al setembre del 2012, això després de la primera gran manifestació independentista que hi va haver per la Diada, i ha assegurat que Victoria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola i l'empresari Javier de la Rosa van rebre pagaments dels fons reservats i del PP per implicar-se en aquesta operació.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I a Madrid, el Claudi Pérez, director adjunt del diari El País. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, els tres?
Molt bé.
Tot bé.
Mònica, has acabat de barallar-te amb les cadires i tot plegat, que tens millors problemes.
Sempre expliques les coses, les miserietes que ens passen quan arribem a l'estudi. Cosa,
perquè la gent no tenim encara càmeres. Bé, sí que hi són càmeres, però no estan engegades i, per tant, la gent no veu. I he estat curiós. Hi ha hagut un moment que estaves fent saltirons a sobre la cadira per intentar que pugés.
Clar, perquè servidora no té una gran alçada i aleshores...
O el pot petit i a la bona confitura.
Això, sense cap mena de dubte. Però llavors, quan em toca aquesta cadira, que n'hi ha una que és una mica tonta i que...
I a més ja la tens localitzada, és a dir, hi ha una,
Però ho sabíem, perquè ho hem dit. No ho he dit només jo.
No.
Que hi ve una cadira que a vegades costa.
Però tens com un imant, perquè sempre l'agafes tu,
Em toca els auriculars que no estan ben endollats... Però sempre ho resolem.
Ah, això sí, això sí.
Som gent resolutiva.
Molt bé, vinga, va. El primer tema ja sabeu que ens ve des de fora... I els dimarts és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Un altre que també sempre té problemes, eh? Quan no és una cosa, és una altra, sempre un endarim. Tot bé, tu, en part?
Tot molt bé, tot molt bé. Has dit que als pots petits hi ha la bona confitura.
Sí, eh?
A mi m'ho deien sempre, això, com a petita, però després algú sempre afegia que és la que sobra dels grossos.
Carai, bon dia.
Sí, faltó.
No caldria, no caldria.
Ens deien això. Ens deien això.
Quin tema vols proposar-nos, a veure?
Mira, ho vam estar dient ahir a la ràdio. Mm-hmm. El president de la Generalitat va anar a la festa del primer oli de Jaén a Sabadell i en va elogiar el producte. Mm-hmm. I com que a Catalunya es feien aquest cap de setmana dues fires de l'oli a Reus i a Maials, s'ha aixecat la lògica polseguera. I us en voldria parlar. No fa gaire... em van demanar una cita uns amables i professionals elaboradors de vi de La Rioja, en tant que me la van demanar a mi i a altres persones que som feliços i convençuts divulgadors de vi. Mm-hmm. Ells volien promoure el seu producte, naturalment, i vam quedar en un hotel i ens van explicar les qüestions, persona per persona. Em va semblar que consideraven que la seva denominació d'origen era la que representava Espanya i que, per tant, l'havíem de divulgar des de tot arreu. La preocupació catalana pel fet que a les nostres cartes de restaurants hi hagi Rioja i Verdejo i no Priorats i Alelles, a les grans ciutats sobretot, no em va semblar que la compartissin, no pas per cap animadversió, naturalment. Em va semblar una idea similar a la de la llengua. Quan ets algú, per exemple, que ho té tot, que sempre ho ha tingut tot i que et sembla que n'hauries de tenir més, doncs això et fa ser injust sense voler. Quan em van preguntar quins vins tenia al celler a casa, em va semblar també que no havien considerat la possibilitat de que en tingués de catalans. No els coneixien gaire, ni els més top. Vull dir, quan dic els més top, aquells que no podré tenir mai al celler, no sé què feu, un Verkami, com ara l'Ermita, i que són un dels vins que van a tot el món i que competeixen amb els millors vins del món. No estic dient res que no s'ho mereixi. Amb això de l'oli, entenc que passa el mateix. Els productors de Jaén volen promoure el seu oli, que és boníssim, no cal dir-ho, però el promouen en una zona on es fa oli boníssim, no cal dir-ho, se'n fa menys. Està bé que aquí tastem l'oli de Jaén, naturalment, i el de les olives centenàries de la Pulla, és clar que sí, però primer de tot hem de gastar, conèixer i, per tant, estimar el nostre. El que no pot passar és que hi hagi una substitució. Per una qüestió lògica, amb el vi passa el mateix. És meravellós prendre els cabernets bordelesos, els pinots borgonyesos, naturalment, però els meravellosos riojas també. Però, primer de tot, les garnatxes terraltines i les carinyenes del Priorat i els xereros penedesencs, no? Jo sempre dic el mateix. Si en un restaurant de Catalunya no hi ha vi català, no hi ha oli català, vol dir que el que ha fet la carta és un mal professional. No hi entén. És idiota. Tot sovint, en privat, hi ha un tipus de famós català, d'aquest que s'autodenomina ciutadà del món, que et diu, ai no, és que a mi el vi català no m'agrada, és que a mi m'agrada més el xampany que el cava o el corpinat, em fan mal de cap, diuen. Normalment, parlen per parlar. Amb intel·ligents que no comparteixo política puc compartir l'idea del que és bo. És a dir, jo amb gent amb la que no aniria a sopar mai per culpa de les idees polítiques, ens posaríem d'acord amb el vi que es fa a Catalunya i amb l'oli que es fa a Catalunya. Els que parlen, que no en saben, potser han tastat un xampany de 30 euros, el que surt a la tele, que de la marca que els hi sona, i un cava de 6 de la marca no t'hi fixis. Si els fas un tast a cegues, amb productes de similars categories, les sorpreses són enormes. Jo no sé si en un món ideal els productors d'oli catalans podrien anar a Jaén a fer una fira amb els seus productes i si serviria de res, tant de bo. Com us deia, he estat fa poc a la Pulla, per un viatge del diari Ara. Allà, a la Pulla, que és la punta del taló de la bota, gasten el seu vi, el Primitivo i el seu oli. I si vols altres vins i altres olis, vas a una altra regió d'Itàlia. En molts restaurants gastronòmics de Barcelona et posen oli i pa i te'n posen un de català i un de Jaén, de vegades, perquè comparis. Ara aprofito el Catalunya Migdia per fer una crida, i en aquesta crida hi incloc també el president de la Generalitat i els nostres polítics, i els, en especial tots els habitants de les grans ciutats catalanes. Aquest Nadal regaleu gastronomia de proximitat, regaleu oli, regaleu vi, regaleu fruita seca, regaleu experiències enoturístiques, regaleu paneres ben fetes. El sector de l'alimentació, i en aquest sector hi conto naturalment el vi, perquè el vi és aliment, està patint moltíssim, moltíssim per la sequera, no es compra. I paral·lelament, aquest sector, el de l'alimentació, és el més solidari que conec. De manera que us ho demano, regaleu vi, regaleu oli, que quedareu, català, que quedareu com uns reis.
Doncs aquesta és la sol·licitud que fa l'Empar Moliner. Ahir en vam parlar, vam sentir a productors d'oli catalans, tant de Maials, també de Tarragona, queixant-se i dient que s'havien sentit una mica menys tinguts pel comentari del president de la Generalitat, i després vam parlar amb el conseller d'Agricultura, deixant clar que el govern de la Generalitat està al costat de l'oli català i que faran també activitats per tal de rellançar-lo i per posar-lo en valor. I, per exemple, a la Fatarella al desembre fan una jornada per tal de donar el premi de l'oli.
Sí.
I volien com intentar evitar el confrontament entre territoris, tot i que és evident que les paraules del president i la seva presència en la fira de l'oli de Jaén a Sabadell diumenge doncs va aixecar polseguera, i a molts productors d'oli catalans els va molestar, perquè també més era un dia en què també hi havia fires d'oli, doncs, per exemple, a Maials, a Reus, a Arbeca, és a dir, que hi havia fires també a Catalunya, però vaja, no sé com ho veieu.
Jo sabia, Òscar, que el conseller d'Agricultura va a la Fatarella, és una fira que és molt maca i que anirà, vull dir, que fan tastos d'oli, que a més tastar oli no en sabem, i és molt interessant, també hi havia, etcètera, etcètera, i em consta, perquè ho sé, perquè tinc molts amics en el sector de l'alimentació, del vi, perquè és un sector que estimo molt, i em consta que el conseller d'Agricultura està fent allò que se'n diu patejant el territori, i entenc perfectament que ningú vol confrontar. La qüestió és que no s'ha de substituir, és a dir, primer, perquè la gent no en compra dos d'olis, en compra un, eh?
Mm. A veure, que vull sentir la Mònica, el Claudi i la Júlia, a veure com veieu
tot. Doncs res, us deixo i us escolto per la ràdio, nens.
Gràcies, Empar, adéu.
De res.
Com ho heu vist, aquestes 48 hores després que hagi passat això del diumenge, la polseguera posterior, i després fins i tot el president de la Generalitat ahir a la nit també fent declaracions lluant l'oli català per intentar, doncs, apaivagar una mica els ànims?
Jo crec que és absolutament normal que es produeixi la polseguera, perquè en un moment de dificultats, ho deia l'Empar, no? En un moment que hem patit una sequera monumental, les dificultats del sector agroalimentari han sigut molt grans, i per tant a mi vull pensar que el fet que el president Illa vagi a la Fira de l'Oli de Jaén no està pensat per generar una confrontació, ni molt menys, però ho entenc com una manca de sensibilitat cap al sector. Perquè com a president de Catalunya entenc que el primer que ha de fer és defensar el seu sector, que és el català. I per tant, diguem-ne, no sé si ho fa per quedar bé amb l'oli de Jaén, si ho fa per algun altre interès espuri que descobrirem en el futur, però em sembla una relliscada, i entenc perfectament que el sector s'empipi, no? I defensi el seu. Perquè les dificultats són moltes, i perquè l'oferir productes de qualitat com els que s'ofereixen des de Catalunya, amb el vi, amb l'oli i amb tants d'altres productes alimentaris, no és senzill, i al darrere hi ha una activitat econòmica de comarques, del territori, no? Que és l'activitat econòmica important d'aquella comarca, i per tant crec que és absolutament normal, seria absolutament normal que el president l'hagués de defensar a capa i espasa, i és absolutament normal que el sector també ho faci.
És comprensible, no?, que efectivament en un sector que ha viscut últimament tantes dificultats com el de l'agricultura, no només els grans productors, sinó sobretot les cooperatives, els petits productors i els treballadors i treballadores del camp, doncs esperi un suport clar de la presidència de la Generalitat als productes que es produeixen a Catalunya. Però a mi també em sembla que una mica el missatge que després es traslladava des del govern fa entendre que, sobretot, el sentit de la visita era donar aquesta visió d'una Catalunya, doncs, oberta, connectada amb Andalusia, no? un país plural, divers, i que sent orgull d'aquesta diversitat i
de tots els
vincles amb Andalusia.
És una manera d'arreglar la vessada, diguem-ne. No?
És el missatge inicial una mica que ells també van deixar anar. Llavors, jo crec que les dues coses són certes, no? És a dir, és important, indefectiblement, donar suport a la producció agrícola catalana, però al mateix temps crec que aquesta visió d'una Catalunya oberta i plural, doncs, a molts ens fa sentir orgullosos d'aquest país.
Claudi, no sé si en la distància, perquè no sé si aquesta polseguera va arribar fins a Madrid o no.
Va arribar, sí, sí. Jo aquí hauré de ser aquí distant, perquè sóc xarnego, sóc el típic xarnego. El meu avi és de Gratallops, Francesc Pallejà, i després tinc una altra avi d'Arjonilla, Jaén, que es deia Bernardo Pérez Navarrete. Llavors, trobo lògic que que els productors es queixin, d'una banda, doncs, perquè, bueno, en fi, hem de defensar els productes de proximitat i això, en fi, això no és discutible, no? Però després penso també que una economia com la catalana, tan oberta com la catalana, no s'ha de mirar el melic tota l'estona. I trobo genial, genial, que el president de Galícia, trobaria genial que el president de Galícia, en fi, digués que el cava i l'oli catalans són boníssims, igual que trobo genial també que el president de la Generalitat, sobretot després dels anys que hem tingut de trencadisses i de lius, se'n vagi cap allà i també digui que l'oli de Jaén és tan bo com és, perquè a més és boníssim. Mm. I, en fi...
Clar, el que passa que però... sentíem el president de la denominació d'origen Maials, que deia, no m'entra al cap, no m'imagino que en una fira de l'oli a Jaén hi anés el president andalús i lluís l'oli català.
A mi m'agradaria imaginar-m'ho, ja sé que és difícil, però sí. M'agradaria imaginar-me. Ja dic de totes maneres que aquí he de ser aquí distant perquè sóc un xarneu de pura cepa, o sigui que...
I jo crec que, clar, en la línia del que diu el Claudi, benvingut sí que des de Catalunya donem exemple d'un país, diríem, més orgullós de la diversitat que hi ha entre els territoris d'Espanya.
El problema és que moltes vegades aquí a Catalunya acabem defensant aquesta visió de la Catalunya oberta que defensa tots els productes de l'estat espanyol i no culpabilitzaríem igual a un president d'una altra comunitat autònoma que defensés lo seu i no defensés lo de Catalunya. Vull dir que nosaltres solets ens acabem tirant les pedres a la teulada pel fet de, diguem-ne, complir els nostres wishful thinkings i de ser els més oberts i els més estupendos de l'estat espanyol. Vull dir, també alerta, perquè llavors nosaltres som com capaços d'acceptar coses a Catalunya que quan no passen en un altre territori, és a dir, podem desitjar que passin en un altre territori, però el més normal és que no passin en un altre territori. El més habitual és que no passin a un altre territori.
Bé, deixem-ho aquí i en tot cas ja veurem si hi ha més actes o no i si tot plegat té continuïtat o no. Passant dos minuts d'un quart, hem quedat amb la Carmen Claudín a dos quarts, per tant parlarem de l'atac d'Ucraïna per primera vegada amb míssils de fabricació dels Estats Units sobre territori rus i quines implicacions pot tenir això en el conflicte entre Ucraïna i Rússia. En parlarem d'aquí una estona, però abans anem amb altres temes que ens toquen també de prop. Som el dia després que el govern espanyol estigui obligat ara a fer equilibris perquè dijous s'aprovi un dels grans projectes d'aquesta legislatura, com és la reforma fiscal. La setmana passada el PSOE i Sumar van arribar a un acord per tirar-la endavant, però ahir la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja va haver de fer diverses renúncies perquè passés el tràmit a la Comissió d'Hisenda al Congrés. I a més ho va fer amb nocturnitat i al·lusia, podríem dir, perquè era passada la mitjanit quan es va acabar passant el tràngol. Va arribar a un acord in extremis amb Esquerra, amb Bildu i amb el BNG. Una acord, el d'ahir, que incluïa prorrogar un any més l'impost a les energètiques. Ara bé, quedaran fora d'aquest impost les empreses que inverteixin en descarbonització. Era una de les exigències de Junts per Catalunya que vol assegurar que empreses com Repsol mantinguin les seves inversions a Catalunya. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, es mostrava satisfeta per l'acord d'ahir.
Estem satisfets per allò que nosaltres vam negociar, que és en benefici de Catalunya, que Catalunya pugui ser més competitiva, que es puguin generar més llocs de treball, que es deixi de tocar la butxaca dels ciutadans de Catalunya. En això ens n'hem sortit i és el que ja es va aprovar.
Mentrestant, Esquerra ha avançat que no suposa el pacte entre el PSOE i Junts. Pilar Valloguera n'ha parlat també a TV3.
Fer una exempció respecte a alguna cosa d'aquest impost en el tipus d'empreses que inverteixin en això no ens sembla malament ni ens sembla contradictori. És més, creiem que ha d'haver-hi una ajuda per fer aquesta transició. Ara, això no treu que el concepte de gravamen a les energètiques hagi d'estar present.
A la picabaralla entre Junts i Esquerra es pot afegir la de Bildu amb el PNB o també la de Podem amb Sumar. Podem dijous pot fer caure tot el paquet fiscal. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, confia, convença a tothom.
Confiança en les negociacions. Somos perfectamente conscientes de cuál es la realidad parlamentaria. Y a partir de ahí, estamos a martes, paso a paso.
I el Partit Popular, que aprofita la situació per carregar contra Pedro Sánchez i sucapar, podríem dir. En una entrevista a la cadena COPE, avui Alberto Núñez Feijó ha atacat la fragilitat parlamentària de Pedro Sánchez.
Se va confirmando que esta legislatura no debió haber empezado. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial.
agonia, col·lapso, els altres diuen que intenten convèncer tothom, que el pacte fiscal és un pacte entre sis partits, el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, el BNG. Sempre és difícil acontentar tothom i, a més, quan hi ha alguns partits aquí dins que tenen rivalitat, podríem dir, en els seus territoris o entre els seus electorats. No sé com ho veieu tot plegat i si això és, bé, és una demostració més de les dificultats que té el govern espanyol per intentar tirar endavant qualsevol proposta al Congrés dels Diputats, precisament per aquests vetos creuats que hi ha entre tots els seus socis de la investidura.
Això és un, jo crec que és una més de les que veurem durant tota la legislatura. Ja ho vam dir al principi de quan es va aconseguir doncs, fer el govern de l'executiu Sánchez, no? Que era un executiu fràgil, que fer content a tothom seria molt difícil, que aquest pacte amb tants partits farà que salvar els mobles impliqui, no? Perquè estem davant d'una altra situació de salvar els mobles, implica que no pots fer tothom content, implica que t'has de, diguem-ne, com anar negociant amb un per un allò que tu vols que surti i que al final, segurament, doncs aquest paquet fiscal que es pugui arribar a aprovar dijous tindrà molt poc a veure amb el que el PSOE inicialment pensava, no? Més sumant-hi, diguem-ne, les batalles internes de Junts i Esquerra competint pels vots a Catalunya i el PNB i Bildu competint pels vots al País Basc. Per tant, jo crec que és el que ha passat, el que estem veient, diguem-ne, en el desori de comissió d'ahir i el que veurem fins dijous amb el que pugui arribar a passar, doncs és aquesta impossibilitat de que hi hagi unes majories estables, no?, que li donguin a Sánchez una certa tranquil·litat amb, diguem-ne, la conseqüent oportunitat pel Partit Popular d'anar-hi sucant pa.
L'acord, bé, l'acord, el no acord, no la situació
actual. Hi va haver un acord, però algunes coses que van quedar com una mena de pròrroga i que, per tant, ha quedat tot una mica com a l'aire.
Bastant obert, fins la votació dijous, no? Com a mínim. Té qüestions sorprenents que jo crec que s'han de destacar. Per exemple, Junts, no només, però en part Junts, fa caure coses com acabar amb el règim de les SOCIMIS, que són empreses d'inversió immobiliària, que és que ho hem de dir, paguen el 0% d'impostos sobre la seva distribució de beneficis. Grans empreses com Colonial, per exemple, paguen, diríem, moltíssim menys que qualsevol treballador o treballadora d'Espanya o de Catalunya. Altres coses, no? L'impost a les elèctriques, que són, diríem, els que més estan ara mateix al debat, doncs, esclar, carregar-se l'impost a les elèctriques vol dir 1.200 milions d'euros menys per les arques públiques, i tot això una mica és el que està fent Junts, que jo crec que està fent de Convergència de tota la vida, no? Que pactava igual amb el Partit Socialista com el Partit Popular, doncs igual Convergència defensa, igual Junts defensa els drets nacionals de Catalunya que els interessos de les grans empreses de l'IBEX. A mi em sembla que realment és, diríem, és una cosa bastant vergonyosa les mínimes cessions que significarien mantenir coses com eliminar l'impost de les SOCIMIS o mantenir, com deia, l'impost a les elèctriques.
De tota manera, estan en el seu dret. És a dir, clar, tu estàs en un Congrés dels Diputats en què cadascú defensa els interessos que li sembla i que, per tant, quan tu necessites alinear-los a tots, alguna cosa has de donar a tots, perquè clar, és que els necessita tots el PSOE per tirar endavant.
Sí, sí, efectivament, i és veritat que hi ha partits que, diríem, si van donar suport a un pacte d'investidura que era ampli, no, com tu deies, Òscar, doncs jo el que volia dir és acords com aquest em semblen acords bastant de mínims. No estem parlant d'una reforma fiscal sobre rendes mitjanes, diríem, no sé, fins i tot sobre qüestions com l'impost a les herències, que Sumar també incloia alguna proposta en aquest gran paquet fiscal, que són coses que segurament generen una disjuntiva ideològica més forta. Em sembla que això, les SOCIMIS, l'impost a les elèctriques, l'impost a la banca, són realment qüestions de mínim si volem mantenir un estat del benestar mínim que requereix d'una certa, diríem, solidificació dels ingressos tributaris que té l'Estat. Però, per altra banda, veiem també una situació, jo diria, també de certa irresponsabilitat per part de l'esquerra, com tu deies ara, no? Aquest, diríem, inici d'acord que veurem dijous en què acaba pot caure també per un vot de Podemos, que de fet ja ha indicat que segurament si no és un paquet més ambiciós votarà en contra i per tant farà caure també els acords de mínims, que jo crec que són acords de mínims que són els que faran possible que continuï la legislatura i que per tant Espanya segueixi sent un dels pocs països, no només de la Unió Europea, sinó inclús a nivell mundial, on governa l'esquerra i no estan arribant al govern forces com Vox, forces d'extrema dreta.
Claudi?
Jo el primer que diria és que Espanya necessita imperiosament, i Catalunya també, una reforma fiscal, perquè tenim un dèficit estructural molt gran, no? Ara mateix el dèficit és més del 3%, perquè tenim un deute del 105% del PIB, i aleshores faria falta una reforma fiscal integral. Aquesta no ho era, però fins i tot sense ser-ho s'ha vist clar, doncs, que la política fiscal és potser la més definitòria des del punt de vista ideològic. És dificilíssim arribar a acords. Aquí, a més, tenim un congrés completament atomitzat, a més amb una polarització creixent a la política espanyola, i aquest és en part la raó, i potser hi ha una altra raó, que és que hi ha una estratègia de negociació discutible per part de la coalició de govern. D'una banda es descarta d'entrada el PP, d'altra banda amb una mà s'ofereix unes coses a uns i amb l'altra mà unes coses als altres, no? Al final, jo crec que sí que s'ha vist una sessió caòtica i agònica, però sobretot veig això que deia la meva companya abans, que aquí hi ha dos sectors que claríssimament tenen beneficis altíssims i en aquests moments haurien de contribuir una miqueta més, i és impossible fer-los arribar que fa falta aquesta reforma fiscal i fa falta que potser paguin més impostos, perquè l'impost de societats és una espècie de formatge gruyer, no?, que està ple de forats, i ells paguen molts menys impostos que l'any que fa 15 anys. No? Aleshores, s'ha caigut quasi tot de la reforma fiscal que estava prevista, quan hi ha un forat de 4, 5, 7 mil milions, segons la Comissió Europea, que s'ha d'omplir, i aquí doncs no ha sortit l'IVA dels pisos turístics, que amb el problema de vivenda que tenim doncs tindria sentit. No surt lo de les socimis, no surt l'impost sobre els béns de luxe, no surt l'impost sobre el dièsel, que també té tot el sentit des del punt de vista mediambiental, i ja veurem si surten els impostos energètics i de la banca. Fa gràcia això que diu Junts, no?, de la butxaca dels catalans. Bueno, no, això de l'impost de les energètiques no va a la butxaca dels catalans, va a la butxaca de les energètiques, que estan en rècord de beneficis, igual que la banca està en rècord de beneficis. Aleshores, aquí s'ajunten, trobo perfectament lògic, com tu deies, que Junts defensi el seu, però bueno, que ho defensi també com ho ha de defensar la butxaca dels catalans. No està en joc en l'impost de les energètiques, jo crec. Ja està en joc una altra cosa, que són els seus interessos, que són perfectament legítims, ja dic.
De fet, encara més, és a dir, una qüestió que ha ofert, no, el govern del Partit Socialista, en concret la ministra d'Hisenda, per mantenir l'impost bancari, és que vagi a les arques de les comunitats autònomes. Per tant, diríem, no només no afecta la butxaca dels catalans, sinó que fins i tot pot redundar més positivament en les arques de la Generalitat de Catalunya.
Mònica?
A mi em sembla molt interessant això que deia el Claudi, de que la ministra o el govern espanyol negocia amb cartes diferents, amb els socis diferents. Crec que això és, diguem-ne, un símptoma claríssim de que se saben dèbils, perquè al final han de jugar, no?, a veure què rasquen a cadascun dels socis per veure com salven els mobles, no? I això realment fa que això que dèiem abans, que la legislatura sigui molt complicada, per qüestions que al final ens interessen a tots. No? I que n'hi ha que són d'obligat compliment perquè venen de la Unió Europea. És a dir, no, en aquest paquet fiscal hi ha qüestions que venen d'obligat compliment via Europa.
De fet, qüestions per les quals Espanya està ara mateix en un procés al Tribunal de Justícia a la Unió Europea perquè no ha implementat la directiva en el temps que tocava sobre el 15% de l'impost de societats com a
salvat,
terra.
D'altra banda, s'ha salvat aquest impost del 15%.
Clar, a mi el que no deixa de fascinar-me és el convenciment de Pedro Sánchez, com a mínim de portes en fora, que podrà esgotar la legislatura amb aquest patiment per cada llei. És que cada llei, si no se li despenja un, se li despenja un altre, algú li demana una cosa, l'altre li demana la contrària. És a dir, d'acord que Núñez Feijóo, diguem-ne que ho exagera per sucar-hi pa, però aquesta sensació de desgavell, d'anar fins al límit, d'última hora, i a les 12 de la nit encara estaven negociant, llavors tiren com una mena de pròrroga, pilota endavant. Clar, això per cada llei, per cada decret, és que la sensació és d'esgotament, i ell, en canvi, està convençudíssim que tira endavant i que li queden anys de legislatura. Si algú ha demostrat que és capaç de suportar tot això, és Pedro Sánchez, però a mi no deixa de sorprendre'm i fins i tot d'estar convençut que no, hi haurà un moment que no se'n sortirà, perquè sembla impossible, la quadratura del cercle, podríem dir, no?
Però aquesta és, d'alguna manera, la nova normalitat que tenim a la política, ja no espanyola, a la política europea, no? Quasi tots els governs són governs de coalició. Ara mateix, per governar, s'ha de... En fi, s'ha de...
Clar, una cosa és posar d'acord a un parell o tres de partits, però clar, aquí són sis i, bueno, i alguns d'ells contraris entre si.
A Holanda són més partits, ja. A Bèlgica són més partits, a Àustria són uns quants partits, a Alemanya hem vist un tripartit que també està tenint serioses dificultats. Jo crec que aquí, i més amb la política fiscal, que ja dic que per mi és la més definitòria des del punt de vista ideològic, potser hauríem de deixar de dir que això és anormal. És que jo crec que el que ve en els pròxims anys és això, mani qui mani, a més. O sigui, si l'aritmètica parlamentària hagués canviat per 4 escons, o per 4 o 5 escons, hagués sigut una mica diferent, tindríem un altre govern que tindria els mateixos problemes, molt, molt probablement. Aleshores, jo crec que aquí... entenc que, en fi, a més ahir la sessió d'ahir va ser especialment caòtica, no sabíem què votaven, què no votaven, el dictamen, les esmenes, i, en fi, va ser un exercici d'això molt agònic i molt caòtic, però jo discuteixo que això sigui tan difícil. O sigui, això és el que ve, ja no només a Espanya, a Espanya i a tot arreu, perquè tenim una gran majoria de governs de coalició, a més multipartit, i això és una novetat a Espanya, és la primera vegada que ho tenim en democràcia. Suposo que, en fi, fàcil no deu ser, no? Per quan veus que la mateixa cosa passa quan ara mateix el govern alemany acaba de petar i són tres partits, o el govern holandès està en plena crisi perquè hi ha algun dels partits que està demanant coses que no... que la resta no volen. Així que jo diria que això és el que ve.
Absolutament d'acord, només que, diguem-ne, faria una observació que crec que hi ha països europeus que tenen molta més cultura de governs de coalició que no pas l'estat espanyol. Per tant, si és el que ve, diguem-ne, els partits hauran de començar a fer un màster en negociació, saber governar en coalició, etc, no? Perquè em temo, diguem-ne, que tampoc no estaríem a la pole position dels governs del saber governar en coalició.
Per això s'ha de saber fer aquest esforç per arribar almenys a acords mínims, no? Com dèiem, perquè, com vosaltres comentàveu, l'única cosa que pràcticament sembla clara que s'aprovarà dijous és aquest impost del 15% mínim a les societats, a les empreses, que és, de fet, diríem, una obligació d'Espanya, fruit de la normativa europea. Per tant, és a dir, si no som capaços d'anar una mica més enllà i de trobar, això deia, no? Ostres, unes empreses que paguen el 0% d'impostos, que això siguin coses que els partits no estan disposats a cedir.
Aquestes empreses amenacen a marxar. És que és... hi ha partits que ho compren. És una cosa també... Jo crec que aquí, amb això dels impostos, a Madrid, per exemple, és una cosa al·lucinant, no? Quan parles d'impostos, de seguida salta tothom. L'infern fiscal, no? que és un sintoma que a mi em fascina, amb una pressió fiscal que és 4 punts per sota de la mitjana europea. I aleshores, cada vegada que hi ha algú que puja un impost, hi ha 4 o 5 grups de pressió, i alguns polítics, alguns partits polítics que segur que estan o governant o que governaran, que parlen d'infern fiscal. A mi em sembla absolutament al·lucinant. Potser, a part d'educar els partits, també hem d'educar una mica la ciutadania, no? Ja, jo crec que aquí els mitjans tenim molta, molta feina a fer, moltíssima.
Doncs ens hi posarem, i a veure si som capaços entre tots plegats. Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a la situació a Ucraïna. 1.000 dies després de la invasió russa, avui tenim aquesta notícia, i és que Rússia anuncia que per primera vegada Ucraïna l'ha atacat amb míssils de fabricació dels Estats Units. Ara ho comentem tot plegat amb la Carmen Claudín, investigadora sènior del CIDOB.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SA1 fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
Avança't al Black Friday amb finançament total.
I ofertes com ara la cafetera superautomàtica Krups per 249 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrodomèstics.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per Financiera. El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya migdia.
Passen 8 minuts a 2 quarts. Avui fa 1.000 dies que Rússia va envair Ucraïna i en aquestes últimes hores podríem dir que el conflicte no ha parat d'escalar. Saludem la Carmen Claudín, investigadora sènior associada al CIDOB i experta en Rússia. Carmen, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escalada primer amb la llum verda de Biden a Ucraïna per utilitzar els seus míssils de llarg abast en territori rus, i Rússia diu avui que els ha utilitzat ja avui mateix Ucraïna. I en segon lloc, en Putin ha anunciat l'ampliació de la doctrina nuclear russa i diu que a partir d'ara, si s'ataca Rússia, encara que no tinguin armes nuclears al país que l'ataca, si forma part d'una aliança que té aquestes armes nuclears, Rússia pot respondre amb aquest tipus d'armament. Com hem d'entendre aquestes decisions dels uns i dels altres?
La decisió per part de Washington, la decisió de Biden, es deu sobretot al final d'un mandat, òbviament, i perquè havia rebut bastantes pressions per prendre aquesta decisió, algo com una espècie de de testament final del seu mandat, d'autoritzar l'ús de les armes nord-americanes en territori ucraïnès, però recordo, primer, que no són de llarga... com es diu?
Llarg abast,
com ho enteníem abans, sinó que és el que és un abast bastant curt, i a més només estan autoritzats només a Kursk. Per conseqüent, ja, com sempre ha fet tant Washington com la Unió Europea, és amb una mà donar possibilitat i amb l'altra mà posar un munt de restriccions per limitar l'ús d'aquestes possibilitats. Per al costat rus és el desplegament habitual de cinisme i d'amenaces. Davant d'una guerra que ells han provocat, que ells han anat escalant i que ells estan decidint quan començarà una negociació, ara diuen una vegada més, treuen aquesta amenaça de l'ús de l'arma nuclear. Jo crec que és un farol, com ha fet Putin molt sovint fins ara, i el que ell està, en la meva opinió, el que ell està intentant fer ara és tantejar el terreny, veure fins a on realment arribaran els occidentals en el seu recolzament. Perquè això que he dit abans, de que amb una mà donàvem i amb l'altra mà li posàvem moltíssimes condicions als ucraïnesos, això a Moscou el Kremlin ho sap. Mm-hmm. I es compta amb això, precisament.
Per tant, podríem dir que tot plegat hi ha una bona part de retòrica i que no ens hem d'amoïnar tant, o no?
Jo crec que no ens tenim... Vull dir, hi ha una part de retòrica i jo crec que ens tenim que amoïnar moltíssim, però no per el que diu Rússia, sinó perquè el que no estem ajudant a fer a Ucraïna. Per això ens tindríem que estar amoïnant. Perquè si a l'ajuda nostra, tant a nivell econòmic, però sobretot a nivell militar, hagués estat a l'alçada de les necessitats i de les possibilitats en el seu moment, fa 2 anys, probablement no estaríem ara en la situació en què ens trobem i Ucraïna no hagués perdut quasi 20% del seu territori. Uh-huh. Encara i així no es pot dir que Rússia hagi guanyat, ojo, en absolut, perquè l'objectiu de Rússia era erradicar, arrasar totalment Ucraïna, i això no ho han aconseguit, ni ho aconseguiran.
En la situació actual hi ha opcions reals, no sé si dir pau o com a mínim de començar unes negociacions entre Moscou i Kiev, o això és ser massa optimista?
A veure, aquesta vegada, incloït el Zelensky, el president Zelensky, va dir que aquest any 25, l'any que ve, ja podria ser un any de negociacions de pau. Lo qual vol dir que sembla que hi ha una situació ja sobre el terreny que podria prestar-se a obrir aquestes negociacions, prestar-se per als dos costats. Tenim que veure com evoluciona la situació sobre el terreny, perquè tot depèn d'això. Els dos costats volen arribar a aquesta hipotètica taula de negociació amb una situació més de força sobre el terreny. I això, en el cas d'Ucraïna, sobretot, vol dir mantenir, almenys de moment, mantenir la seva incursió al territori rus a Kursk. Mm-hmm.
L'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, que està prevista per a inicis de l'any que ve, com influeix en tot plegat? Hi ha qui diu això acabarà amb la guerra, hi ha d'altres que diuen això és la mort d'Ucraïna en el conflicte. Es pot fer previsions?
Crec que ni és la mort, sí, no és ni la mort d'Ucraïna ni acabarà la guerra, segur. És que la gent confon, primer, les fanfaronades de Trump, perdoneu, però no crec que es pugui qualificar d'una altra manera el que diu el Trump, confon això amb una verdadera possibilitat de pau. El que jo entenc que vol dir Trump, amb tot el que sabem d'ell, evidentment, Després, com que és molt, molt imprevisible, de repent decideix una altra cosa. Però el que ell probablement pensa fer és pressionar als ucraïnesos per acceptar les condicions russes. I això és anar totalment en contra, no és a favor de la pau, és anar en contra dels ucraïnesos i defensar els interessos russos. Això és el que la pau que pot que en tot cas jo veig que té en la seva ment el Trump.
Clar, som en els 1000 dies de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. A nivell social, a Rússia, quin ambient hi deu haver? Vostè és coneixedora de la societat russa.
Sí.
Hi ha més suport que abans a Putin? La gent està una mica farta d'aquesta invasió? No se n'han assabentat gaire de la invasió? Com ho estan vivint els russos?
A veure, és una situació mixta, diguéssim. Hi ha tota una part de la població... Bueno, primer, tenim que recordar que diversos milions de russos ja han sortit de Rússia. I de la mateixa manera que abans dèiem es botava amb els peus, ells han demostrat el seu suport a la guerra amb els peus. Encara que també és cert que molts dels que han sortit entre els barons eren entre els homes, era sobretot per no anar a la guerra, no forçosament en contra del règim. Però bueno, la qüestió és que hi ha una despoblació de Rússia degut a aquesta immigració i degut al fet d'enviar el matadero als joves soldats sense preparació, això per un costat. Però hi ha una part de la població que sí sap més o menys el que està passant perquè funcionen les xarxes socials, funcionen, i per exemple la situació a Kursk no apareix evidentment a les televisions mainstream, però sí les xarxes socials i la gent normal, diguéssim, del carrer, sí que s'explica la situació en tren. Ara bé, hi ha tota una part de la població, una part important, que tant per conformisme que per ignorància viuen en una espècie de món paral·lel, i això ho hem d'entendre molt bé. Aquelles persones, i són milions a Rússia, que només reben la informació a través de la televisió i la ràdio controlada per l'Estat, no saben el que està passant. De fet, no saben el que està passant a Ucraïna. I no només no saben el que està passant allà, sinó que se'ls explica el que jo en dic un món paral·lel d'atrocitats que els ucraïnesos estan cometent en contra de la població d'origen rus en el Donbass, en les parts ocupades, etc. O sigui, s'està donant als russos una imatge completament deshumanitzada dels ucraïnesos perquè la mort d'aquests ucraïnesos resulti no només com una cosa normal de guerra, sinó que, a més, molt merescuda. I això, efectivament, dona un suport a Putin. Però suport i adhesió, jo crec que són dos terrenys diferents.
I l'última, els 27 de la Unió Europea estan reunits ara sobre la taula si segueixen el camí de Joe Biden i també permeten que Ucraïna utilitzi més armes en el seu conflicte amb Rússia. Es pot preveure alguna decisió dels 27 o amb els equilibris interns a què estem acostumats a la Unió Europea és difícil que arribin a una posició comuna, perquè ja sabem que hi ha països que són més partidaris i altres més detractors de donar més poder de resposta militar a Ucraïna.
Sí. Jo, aquests països que no volen donar, que són una minoria, afortunadament, de moment, i que són una miqueta l'avançadilla trumpista a Europa, i ells, evidentment, voldran inclinar la balança a favor de no donar res. Veurem, perquè la veritat és que fa un temps li hagués pogut dir segur que hi haurà unanimitat finalment, perquè només Hongria i el començaran. Ara ja, com que ens estan sortint més d'un més un Orban en la Unió Europea, ja no estic tan segura. Les declaracions de Borrell van molt clarament en el sentit de recolzar de forma clara els ucraïnesos, però efectivament la llei del consens, veurem quin resultat donarà.
Carmen Claudin, investigadora sènior associada al CIDOB, experta en Rússia. Gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia i bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a la Carmen Claudin. No sé com ho veieu, si esteu molt amoïnats, si no tant. Òbviament la situació és com per amoïnar-se, perquè no deixa de ser una guerra que tenim en marxa des de fa 1000 dies i que ara mateix no només no es veu una solució, sinó que més aviat sembla que cada dia que passa la situació encara s'escalfa més i que, a més, com a mínim de paraula, estan disposats a arribar fins al final i a seguir escalant en el conflicte.
Sí, efectivament, la situació és molt preocupant i jo crec que posa manifest, en relació al que comentàveu ara al final, no?, de quina és la posició de la Unió Europea, posa manifest que en aquest context de major incertesa, major inestabilitat en l'escena internacional, és indispensable que la Unió Europea tingui una política de seguretat pròpia que permeti tenir una agenda que no sigui la que determina la OTAN i la que determina els Estats Units, sobretot ara que sabem que Donald Trump serà el proper president dels Estats Units aquests anys, i que, per tant, que permeti una mica decidim més flexibilitat que les actuals mesures que hi ha de política de seguretat, que per exemple requereixen el consens, que per tant fan que països governats per l'extrema dreta, com és el cas d'Orbán, puguin marcar al final les decisions del conjunt de la Unió. És molt rellevant, no? És a dir, per exemple, França ha venut també alguns míssils a Ucraïna i ha de decidir si permet, igual que Joe Biden, igual que els Estats Units, fer-los servir o no en territori rus. Aquesta és una decisió central per la seguretat europea i que per tant és necessari que el conjunt de la Unió Europea tingui capacitat política per decidir, diríem, amb certa efectivitat, no?, amb certa eficiència, més enllà d'aquestes normes de consens que ens situen en un pla, diríem, que jo crec que és obsolet a dia d'avui.
Jo crec que fa 15 dies en aquesta tertúlia Trump estava guanyant les eleccions i ho dèiem, no? No és cap bona notícia pel que fa a la guerra entre Ucraïna i Rússia. No és cap bona notícia el context en general, és a dir, Biden està marxant, Trump està arribant, Putin aprova un decret doncs que permet l'ús d'armes nuclears, però que el que fa és posar en escac a la Unió Europea i a l'OTAN, no? I per tant, jo crec que aquest nivell d'irresponsabilitat i criminalitat no pari de créixer, doncs és evident que no és cap bona notícia pels propers mesos. Veurem què passarà quan Trump estigui funcionant, diguem-ne, com a president, però en tot cas, no sé, he tingut la sensació que la investigadora Claudín, que en sap molt més que jo, diguem-ne, ens deixava anar que no, potser no calia que ens preocupéssim tant. Almenys a la seva intervenció he tingut aquesta impressió. A mi el context no crec que sigui per estar massa tranquils, no? Però potser és, diguem-ne, des del...
Bé, potser no per estar cert... tranquils, el que ella volia dir és que...
No, ella tampoc deia que estiguessin tranquils.
Hi ha un component de retòrica que fa amplificar més encara, perquè a més sí, és veritat que deia que es poden utilitzar els míssils de llarg abast, però els que s'han utilitzat no són els de més llarg abast, i a més en una zona que no és la que està més en conflicte, com és la de zona de Kursk. Però és evident que s'estan utilitzant, vull dir que òbviament és una guerra que tenim oberta enmig d'Europa i on està morint moltíssima gent i que per tant la situació no és com per estar feliç i content. Clar.
I perquè més aquí tenim líders polítics, no?, utilitzant, diguem-ne, les seves armes, i perdoneu-me, és a dir, utilitzant les seves cartes, no?, que no són líders que ens puguin tranquil·litzar molt. És a dir, a mi Putin em tranquil·litza zero, Trump em tranquil·litza zero, els senyors d'extrema dreta de la Unió Europea em tranquil·litzen zero, i per tant el context, no?, es pot anar embolicant.
Claudi?
Jo crec que aquí a la curta hauríem de mirar més que fa la Unió Europea, què fan el Regne Unit i França amb les seves armes de llarg abast. Ells ja s'havien plantejat fer un moviment com el dels Estats Units. Ara, doncs, encara potser té més lògica, no? Però, i si realment l'acaben donant aquest pas endavant, seria un pas molt important, tant política com diplomàticament, per una guerra que en aquests moments està guanyant Rússia, no? Hi ha hagut una arribada d'ajuda constant per part d'Europa i dels Estats Units a Ucrània, però molt gradualista, i ara mateix hi ha un moment de desmoralització de les tropes ucrànies, tant per la desproporció numèrica com perquè han arribat 10.000 soldats nord-coreans, no? I hem de veure després d'aquest, ja et dic, a curt termini, que crec que hem de mirar cap a París i cap a Londres, què canvia aquesta actualització de la doctrina nuclear russa, no? D'una banda, és evident que és un element de dissuasió, no? Estem aquí amb un taulell de teoria de jocs, no? I és ja ho havia avançat el Putin, s'ho fa venir encara millor després d'aquest pas, però a la vegada, tot i que és pura retòrica, jo aquí coincideixo amb la Carmen Claudin, també és un element molt preocupant perquè es confirma la trencadissa d'un equilibri nuclear que havia durat dècades, no? I que ara es trenca, com si el record d'Hiroshima i Nagasaki fos ja com un malson, no? S'està trencant aquest tabú de la nuclear. Jo crec que és molt retòric tot encara, però per les paraules comencen moltes coses. Mm.
És evident que després de 1.000 dies de conflicte, 1.000 dies després de la invasió, no es veuen moviments que busquin la solució, sinó més aviat ara mateix estan tots molt apalancats en les seves posicions i cada vegada de manera més vehement, com a mínim en els discursos. I és veritat, com diu el Claudi, que a vegades els discursos és la prèvia als fets. Esperem que això no passi i que, per tant, es pugui mantenir més o menys aquest equilibri fins que es donin les circumstàncies com perquè hi hagi alguna mena de pacte que ara mateix es veu complicat. Júlia Miralles, Clàudia Pérez i Claudi Pérez i Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Gràcies.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, de seguida el butlletí de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta, la seva filla, la fa millor.
Més temperatura.
Uah. Embullit, passa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això.
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. l'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.